el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i a la caravana no deixem de sumar quilòmetres al nostre recorregut diari, fent d'ara prou una ullada a l'actualitat científica per aprendre totes les novetats. És hora, doncs, d'obrir el capó de la ciència avui per parlar del gran colonitzador de la Terra, els microplàstics. I és que els especialistes porten anys i panys parlant d'ells i sembla que han arribat a tots els racons del planeta. De retruc, ja podem dir que ens han arribat fins i tot als nostres organismes. Per parlar-ne hem convidat a pujar a la caravana avui el doctor Miquel Canals, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, doctor Canals.
Bona tarda.
Doctor, dubto que hi hagi persones que no hagin mai sentit a parlar dels microplàstics, però per esborrar qualsevol dubte, eh? Què són els microplàstics o de què parlem quan parlem de microplàstics i com s'arriben a formar?
Els microplàstics són fragments de plàstic, com la paraula diu, micro, molt petits, i concretament tenen una mida de menys de 5 mil·límetres.
Déu-n'hi-do.
No són els més petits que hi ha, també n'hi ha uns altres que anomenem nanoplàstics, que tenen una mida de l'ordre de 10 mil·lèsimes de mil·límetre. Mm. És a dir, petitíssims i pràcticament invisibles.
Per on són aquests microplàstics?
Els microplàstics són arreu.
Tot arreu, ja, eh?
A l'atmosfera, a les ciutats, en el camp, en els sòls, en el menjar, a les aigües de rius, al mar... Estan pràcticament a tot arreu. És qüestió només de buscar-los i segur que en trobes.
Ara en parlarem de tot plegat i de com ens afecta abans, però sabem la quantitat de microplàstics que hi ha al planeta? Ens en podem fer una idea d'això?
Podríem intentar fer un càlcul numèric, és a dir, quants n'hi ha, i podríem també, doncs, intentar fer un càlcul de la massa, no?, el pes que tenen. Hi ha diferents càlculs, però a nivell planetari no sóc coneixedor de que hi hagi una xifra fiable. I, a més, és que és una xifra altament variable, perquè contínuament s'estan generant nous microplàstics, molts dels quals no els tenim controlats, per exemple, perquè això es produeix dins del mar. I, aleshores, és impossible tenir-ho absolutament controlat.
En relació amb el que em deia ara, primer vam sentir això, que els microplàstics arribaven al mar, després als peixos, i ara escoltem estudis on investigadors de l'Associació Americana de Química asseguren que el consum anual de microplàstics en humans pot variar entre les 39.000 i les 52.000 partícules segons edat i sexe. Com arriben aquests microplàstics al nostre cos?
Aquests microplàstics arriben bàsicament per tres vies al nostre cos. Una és per la ingesta, quan bebem o quan ingerim determinats aliments. Una altra és directament per la inhalació, quan respirem. I una altra és a través de la pell, és a dir, es col·loquen a la nostra pell. Alguns d'ells, especialment els nanos, són tan petits que poden travessar les membranes cel·lulars i, per tant, es poden propagar d'un teixit en un altre dins del nostre cos.
Com pot afectar, doctor, aquesta ingesta de microplàstics al nostre organisme?
Aquesta és la gran pregunta, diria jo. És a dir, el microplàstic en si no és més que unes molècules d'hidrogen i de carboni i com a tal no tindria de tenir cap efecte nociu. Ara bé, la gran majoria de microplàstics porten incorporats additius per fer-los més resistents, per fer-los menys transparents, per donar-los un color, perquè no es cremin amb tanta facilitat. Llavors són aquests additius els que poden generar algun efecte perjudicial per la salut. Aquest és un tema d'estudi molt intens i diguem que ara mateix tenim bastantes més preguntes que respostes.
Perquè ara jo li faig una pregunta, si no es té resposta m'ho diu, sense cap mena de problema. Quan ingerim aquests microplàstics o quan ens entren aquestes partícules de plàstic a través de la pell, com ens explicava, etc., a quines parts del nostre cos poden arribar?
Poden anar a qualsevol part del nostre cos.
Qualsevol és qualsevol?
Qualsevol és qualsevol. A veure, els que ingerim, hi ha la idea de que els ingerim i es queden allà, no és cert. És a dir, la bona part dels que ingerim doncs, passen pel nostre tracte intestinal i després els excretem. I així doncs, la resta d'organismes no? doncs, que tenen aquestes funcions. Aleshores, tot i això, en el pas pel nostre cos és el que li deia fa un moment. No? És a dir, aquests altres additius químics que porten incorporats, com reaccionen, com interactuen amb el nostre cos? I aquesta és una gran qüestió. Alguna cosa queda, i de fet hi ha estudis, que potser en parlarem més endavant, doncs que mostren que el pas aquest deixa traça, deixa rastre.
Doncs miner, ara que deia, en parlarem més endavant, quin és el rastre que va deixant?
No, el rastre que va deixant, doncs és que hi ha estudis diversos en els quals doncs, es troba en sang, es troba en la llet de, diguem, de les mares que donen, que alleten els seus fills, doncs se n'ha trobat doncs, concentracions doncs, bé, més o menys importants, i sobretot el que s'ha trobat és un percentatge de presència relativament elevat.
Clar, ara em deia, es troba a la llet de les mares que alleten els seus nadons. Hem de deduir d'aquí que aquesta llet que porti microplàstics és encara més perjudicial pel nadó, o el nadó inclús s'arribarà a acostumar a un cos estrany per nosaltres ara mateix?
Ara com ara, això no ho podem dir, no ho podem deduir, en el sentit de que sí que s'ha vist que hi ha aquesta presència. Hi ha un estudi que es va fer amb mares italianes, concretament crec que eren 34, que és una mostra petita, i el 75% d'elles doncs, tenien plàstics a la llet que donaven els fills. Ara bé, no es va poder trobar cap relació entre aquesta presència dels microplàstics i que hi hagués cap efecte perjudicial sobre els nadons o sobre la mateixa mare. Això no està establert. Mm.
El que sí és veritat, doctor, és que el problema del plàstic porta anys i panys vivint amb nosaltres. Existeix alguna manera d'eliminar-lo definitivament?
Bé, el plàstic, diguem, és per tot arreu i, com diu vostè, ja porta amb nosaltres força temps, doncs perquè és un producte d'èxit, és a dir, és un producte que té múltiples usos, és un producte que es pot adaptar doncs, a moltes necessitats, i en conseqüència, diguem que la història del plàstic, mirat des de la perspectiva del plàstic, si es pot dir així, és una història d'èxit. Uh-huh. Aleshores, com diu la frase feta, no?, també es pot morir d'èxit, i una mica és aquest el problema. Aleshores, com mitigar doncs, la presència de plàstic a l'ambient i en el nostre entorn? Doncs és senzillament reduint el seu ús. Ara bé, reduir l'ús del plàstic és molt senzill de dir, però llavors has de trobar substàncies alternatives que facin la mateixa funció, diguem que tinguin les mateixes prestacions. Hi ha alguns substituts, però encara estem lluny de que aquests substituts, diguem, tinguin un ús tan extensiu per cadascuna de les aplicacions, que són moltes, moltíssimes, dels plàstics a la societat actual.
De fet, en referència a això, el 2021 la Unió Europea va decretar allò de reduir els plàstics a través de les bosses de paper o de material compostable, la prohibició dels plàstics d'un sol ús. Amb això n'hi ha suficient?
Això és un primer pas, però no és suficient. És a dir, qualsevol de nosaltres, quan entra en un supermercat, el que troba generalment els prestatges és tota mena d'aliments envasats amb algun tipus de plàstic. I aleshores, doncs, això ho agafem, ho comprem, ho paguem, ens ho emportem a casa, ho llancem, i vés a saber el que li passa després, no? Aleshores, aquí és molt important no només la reducció, sinó també el tractament del residu, en aquest cas del residu plàstic. En un país com el nostre, el tractament dels residus és raonablement correcte, però a grans parts del món, parts on hi viuen moltíssima, moltíssima gent, doncs el tema de tractament de residus és un tema que encara queda lluny de les seues possibilitats i de les pràctiques habituals, sobretot en països en vies de desenvolupament.
Raonablement correcte, què vol dir, doctor?
Bé, doncs que tots fem un esforç, estem la majoria dels ciutadans poc o molt conscienciats, tenim unes entitats que s'encarreguen de la gestió de residus, incloent-hi els plàstics, hi ha de manera molt modesta encara un cert reciclatge, i per tant, bueno, diguem que ens estem posant les piles, però el camí que tenim per recórrer és enorme encara, oi?
Parlàvem ara dels plàstics en genèric, però té solució l'expansió dels microplàstics?
A curt termini diria que té una solució molt complexa, molt difícil i poc probable. Microplàstics heu de pensar que es generen de dues maneres. És a dir, una per fragmentació de plàstics de mida més gran i també perquè a vegades algunes indústries produeixen directament partícules molt petites de microplàstics per determinats usos, no sé, per cosmètics o per algunes pastes de dents o per tantes altres aplicacions. I aleshores això, justament, el ser tan petit i tan estès al seu ús, doncs s'escampa per l'ambient, fins i tot ni que tinguem doncs, sistemes de depuració d'aigües residuals o que tinguem doncs, sistemes de recollida d'escombraries perquè això no passi. Mm-hmm. Per altra banda, una gran part dels plàstics són molt lleugers. I això què vol dir? Doncs que es poden transportar molt fàcilment per un corrent fluvial, un corrent d'aigua, però també per una mica de vent. I aleshores això s'escampa de manera imparable. Nosaltres, amb algun dels nostres estudis, n'hem trobat al mig de l'oceà Índic, n'hem trobat a l'Àrtic, n'hem trobat a l'Antàrtida, i n'hem trobat a tot arreu. I això prova, doncs, aquesta enorme capacitat de dispersió que tenen.
Imagino precisament que per això que ens deia, perquè són d'un tamany tan petit, és tan difícil eliminar-los sense afectar, que és el que es pretén, a la resta d'animals, d'ecosistemes, d'organismes, no?
Sí, aquest és un aspecte, no? És a dir, els plàstics que estan dipositats i acumulats en determinats indrets, per exemple, en els sòls agrícoles o, per exemple, en els sediments del fons marí, a veure, jo crec que no és realista pensar que es puguin recuperar. És a dir, la trinxadissa que faríem en els sòls o en els hàbitats marins seria enorme, no? Aleshores, el que sí que s'ha d'aconseguir, doncs, és això, minimitzar el seu ús, intentar que no es dispersin tant, però aquesta és una batalla, és una lluita no gens senzilla i, a més, amb un cost econòmic molt important, no? Llavors, sempre que plantegem mesures per millorar les condicions de l'ambient, la pregunta següent que hauríem de fer és qui pagarà les misses, no? Sí. És a dir, d'on sortiran els diners? Tenim prou recursos? El mateix amb el canvi climàtic, de mesures per mitigar l'escalfament global i tal, doncs n'hi ha, algunes més bones, altres per demostrar, però tot això té un cost enorme.
Anem al primer pas d'aquest cost enorme, que entenc que si s'hi pot fer alguna cosa, s'acabarà fent. Jo crec que anem cap aquí perquè tots volem un planeta verd, un planeta millor, etc, però el primer pas sempre ha de ser la investigació. Hi ha prou investigació pel que fa a tot plegat, a com reduir aquests microplàstics que ja tenim en el planeta?
Sí, d'investigació n'hi ha, però jo diria, és la meva perspectiva personal, que aquest tipus d'investigació està en el que jo anomeno encara una fase primitiva. Què vull dir amb això? Doncs que la majoria d'estudis que veiem són essencialment descriptius. N'he trobat tants d'aquest color, d'aquesta mida, d'aquesta forma, d'aquesta composició, etc. Tot això és essencialment descriptiu. Però, clar, ens falta encara, doncs, poder donar passos decidits cap a qüestions altament rellevants, el que dèiem abans. És a dir, escolti, si pel meu cos hi circulen, hi ha una sèrie de microplàstics amb els seus additius, doncs, microplàstics i nanoplàstics, doncs aleshores, escolti, quin efecte té sobre la meva salut, no? Aquestes qüestions són les que realment ens permetrien passar d'aquest estadi descriptiu. O sigui, jo he trobat tants microplàstics a la llet d'una mostra de 34 persones contra 4 dones. Bé, està molt bé, però és descriptiu. Uh-huh. Llavors hem de passar a un segon estadi, ja més avançat, més madur d'aquest tipus de recerca, en el qual puguem establir relacions causa-efecte. Això és fonamental.
Clar, això em feia pensar abans, quan parlàvem de la ingesta de microplàstics, de nanoplàstics, pensava, sí, però el menjar, en principi, està regulat per unes lleis europees. Sí. Això encara no ho regula? Que hi hagi microplàstics no està regulat?
Bueno, podem regular el que ens sembli. Una altra cosa és que la regulació tingui un efecte pràctic, no? Aleshores, clar, molt bé, els menjar ha de complir unes determinades condicions de salubritat, de manipulació, etc. No? Però clar, aquest plàstic, aquest menjar, com deia abans, generalment l'embalem amb embolcalls de plàstic. Aquests embolcalls, doncs, home, no són inerts. I a vegades això es fa en una atmosfera que no està lliure de plàstics i, per tant, diguem, els tenim per tot arreu. De fet, una de les qüestions més importants quan els científics treballem en l'anàlisi de microplàstics és evitar que les nostres mostres es contaminin pels micro i nanoplàstics que hi ha a l'ambient en el qual estem treballant. Sí. Llavors, per això és important, doncs, fer-ho amb laboratoris nets, amb sales blanques, etcètera, etcètera.
De quina manera afecten aquests microplàstics, nanoplàstics a l'emergència climàtica que estem vivint?
Això és complex de dir, perquè, diguem, els factors que fan, diguem, de motors, no?, que empenyen l'emergència climàtica, no són essencialment els plàstics en general, micro, nano o més grans. Sí que poden tenir alguns efectes, especialment de forma local. Per exemple, hi ha llocs on hi ha enormes extensions, doncs, de sòls que estan recoberts per plàstics de gran mida en hivernacles i poden tenir un cert efecte per als temes de reflectivitat i de més, no? Però diguem que, clar, la causa última de l'escalfament global, doncs, és la injecció de CO2, com sabem, i d'altres gasos d'efecte hivernacle, doncs, en gran mesura, en una grandíssima mesura, doncs, derivats dels combustibles fòssils. I aquest és un altre gran repte que tenim com a humanitat, no? És a dir, com podem descarbonitzar el nostre sistema social, la nostra economia, etc.
Sóc conscient, que li pregunto per una percepció personal. Hem normalitzat? Creu que hem normalitzat l'emergència climàtica?
Jo crec que no. Jo crec que hi pot haver alguns sectors de la societat, no?, pues, escèptics o essencialment escèptics, que ho hagin poc o molt normalitzat i que, bueno, que no en facin cas, no?, que els hi rellisqui. Mm. Però jo penso que aquest és un tema, penso, i en proves, no?, que ha arribat, diguem, a les més altes esferes de decisió mundial i, en conseqüència, no està normalitzat. I el que hem de combatre, doncs, és això, la negació o el no voler veure l'evidència.
Abans ho assegurava jo, però evidentment jo no sóc cap expert en res. Definitivament ens encaminem cap a un món més verd?
Bé, és que això del món més verd té pros i contres, no? És a dir, un món més verd, i ara que estem en període de sequera i que la relacionem amb el canvi climàtic, pot voler dir que hi haurà menys aigua circulant pels nostres usos. Aleshores, lo del món més verd... Doncs,
per què això?
Sí, perquè, clar, les plantes, els boscos, els matolls i les herbes que hi ha dins dels boscos necessiten aigua per créixer. I, per tant, si és molt densa la vegetació, doncs capturen més aigua i aquesta aigua no s'infiltra i no acaba arribant als nostres rius i als nostres aqüífers, no? Llavors, aquí hi ha un tema que està molt lligat amb la disponibilitat d'aigua i amb el canvi climàtic, que és la gestió forestal, ni que no ho sembli. Mm-hmm. Però és així. No perquè això hagi de donar una millor gestió forestal, hagi de donar un resultat a l'endemà o al cap d'una setmana, però sí que donarà un resultat a mitjà i llarg termini. I llavors, clar, anem deixant coses de costat, com que tot està interrelacionat, doncs ens oblidem d'algunes d'aquestes interrelacions i aleshores després ens queixem i tot ho atribuïm, doncs abans ho atribuïen al diable o als mals déus i ara pues, ho atribuïm al canvi climàtic, lògicament amb molta més raó ara que no pas en el passat. Però tot això juga.
Li canvio la paraula, ens encaminem cap a un lloc més ecològic?
Això també és molt complicat de dir. Jo penso que hi haurà indrets del planeta amb un millor estat ambiental, tant als mars com a terra, però també penso que, com que de moment el creixement de la humanitat, que som com una mena de plaga planetària, no?, doncs de moment sembla imparable, doncs clar, som més, necessitem més recursos, consumim més i embrutem més. I aleshores diria que en general pel planeta no ho tinc gens clar, que anem cap a un món més ecològic, així és entre cometes lo d'ecològic.
Cap on anem?
Anem cap a un món amb reptes creixents, és a dir, el principal, o sigui... La principal causa de l'escalfament global, del tema dels microplàstics, de la degradació dels hàbitats naturals, no és altra que vostè, jo i els nostres conciutadans i la resta d'éssers humans que hi ha al planeta. Hem envaït tots els ambients, hem anat dels pols fins a les profunditats dels oceans i a tot arreu estem deixant la nostra petjada. I això, ara com ara, no sembla fàcil de deturar, perquè bàsicament, bueno, també ho poden connectar amb les migracions. Uh-huh. És a dir, tothom vol viure millor, tothom vol un millor futur pels seus fills, i això normalment passa doncs, per accedir a una societat de consum que altres països, més pobres, amb situacions més complexes, doncs ho veuen com quelcom desitjable. Per tant, expliqui'm vostè com ho parem, això.
Ara em parlava, doctor, de la responsabilitat individual de cadascun. Si això ho traslladem del genèric que hi tornàvem a parlar ara, els microplàstics dels quals hem parlat, jo com a individu puc fer alguna cosa perquè hi hagi menys microplàstics al món?
Sí, el que pot fer és ser curós quan vostè compra o utilitza, doncs en minimitzar l'utilització de plàstics. I fixi's que diem plàstics. A més, ser plural. Per què? Doncs perquè n'hi ha una varietat enorme. N'hi ha que són més resistents, n'hi ha que són més biodegradables, etcètera, etcètera. Això és el que podem fer. El que passa que aquesta idea, no?, el ciutadà responsable, sí, molt bé, som el ciutadà responsable, però no som els únics ni els primers responsables. El primer responsable és la classe política. I llavors el que no es pot fer és traslladar, o no s'hauria de fer, traslladar al ciutadà una càrrega de responsabilitat que, per altra banda, un té dubtes de que realment s'assumeixi amb totes les conseqüències.
Catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, doctor Miquel Canals, ha estat un plaer de conversar. De veritat, que vagi molt bé.
Molt bé, igualment, merci.